Aquesta setmana es compleixen 20 anys del desastre del Prestige. El 19 de novembre de 2002, el petrolier amb 77.000 tones de cru es va trencar en dos i es va enfonsar davant les costes de Galícia, després de 6 dies d'agonia. El Prestige es convertia en un malson, agreujat per la incompetència i la pèssima gestió de les autoritats, i en un dels pitjors desastres ambientals de l'estat espanyol. Avui fem memòria d'aquella catàstrofe amb dos testimonis que van viure el desastre com a voluntaris. Vanessa Hernández és periodista i és de Sant Cugat. Vanessa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya Lucas Martín, que és biòleg, i el tenim a Sabadell. Lucas, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bé, doncs casualment, i segurament, no sé si ells ho saben, van compartir la mateixa expedició. L'organitzava el Club Muntanyenc Sant Cugat des de Sant Cugat, i la Vanessa i el Lucas doncs se'n van anar cap a Moixia, oi que sí, Vanessa?
Correcte, sí, sí.
Què és el que t'ha vingut al cap després de 20 anys i després de viure aquella experiència? Quines són les imatges que t'han tornat?
Doncs, lamentablement, he fet un retorn al present d'un fet llunyà fa 20 anys. Però certament, avui que no parlem de la COP26, el que significa el canvi climàtic, allò va ser un desastre ecològic amb tota la magnitud. També va posar de relleu com els governants, en aquest cas de l'estat espanyol, no gestionaven una crisi ecològica d'una envergadura brutal, i com vam, no, si es va gestionar bé i què es va prioritzar i què no. I certament, i per mi és el més important, a veure si comparteix el meu company, va generar un esperit de solidaritat entre tota la societat catalana, en aquest cas especialment, és la que vam compartir, però crec que va ser de conjunt en la societat espanyola, de voluntariat, de voler ajudar, de veure com les autoritats gallegues i la societat gallega no arribava i faltaven mans, i va haver-hi una comunió allà de gent que vam anar a ajudar. Segurament la nostra aportació va ser poca, però jo crec que es van crear lligams de solidaritat i un compromís respecte, no, de com preservem i ajudem i mitiguem, no, un efecte com va ser el trencament del petrolier.
Mm-hmm. Després continuarem amb el Lucas més tranquil·lament. Aprofitarem els minuts que tenim amb tu, Vanessa, perquè sabem que ens has de deixar una miqueta abans. A tu, personalment, què és el que et va moure a participar en aquesta expedició?
Clar, jo llavors feia de periodista en un mitjà de Sant Cugat. A Sant Cugat es va generar, doncs, això, una solidaritat, unes ganes d'ajudar, que creia que havíem d'explicar, no només explicar què estava passant a Galícia, sinó com un fet que passava milers de quilòmetres generava una mobilització ciutadana, en aquest cas a Sant Cugat, que es va compartir al conjunt del Vallès Occidental i a Catalunya també, perquè d'altres municipis es va voler ajudar. Llavors, com podem narrar entrevistant a Sant Cugatencs que hi havien viscut? Vam fer un trajecte amb autobús, crec que va ser de 8 hores. Com la gent ho sentia, com allà ens van acollir amb les mans obertes i ens van obrir les portes. També les autoritats d'aquí, l'alcalde de llavors, etc., va enviar una carta a l'alcalde de Moixia. O sigui, es va generar tot un teixit de complicitat que em semblava molt interessant d'explicar.
Mm-hmm. La teva missió allà era explicar el que estava passant, o també et vas haver d'embrutar les mans traient xapapote?
Sí, no, allà anàvem a ajudar. O sigui, per mi era una mica l'excusa d'explicar-lo per voler anar allà. Clar, jo sola, 8 hores, arribar fins a Galícia, la logística era complicada, són molts quilòmetres de distància. Si ja es fletava un transport col·lectiu de gent que anava a ajudar, doncs vam anar tots a remengar-los les mans i ajudar en allò que vam poder, que segurament la nostra aportació va ser poqueta, però jo crec que es va generar allà una gran comunitat, i allò va fer que les autoritats també, les autoritats espanyoles en aquest cas, reaccionessin veient, no, tota aquesta xarxa de solidaritat que s'estava teixint.
Mm-hmm. Has tornat alguna vegada allà on vas estar, doncs, vivint aquesta experiència?
No, i m'han quedat ganes de visitar-ho d'una altra manera i veure, no, quin és l'escenari, no, i el paisatge post-crisi, diguéssim. M'agradaria.
Mm-hmm. Jo sé que el Lucas té moltes anècdotes per explicar. Jo no sé si tu te'n guardes alguna, Vanessa.
Ostres, no sé, jo, o sigui, el que me'n recordo és de la gent d'allà. La gent, lo bonica, lo agraïda que estàs, no? Quan algú, doncs, té el seu paisatge quotidià embrutat de petroli fins als genolls, doncs, que vingui gent de milers de llocs de quilòmetres de distància a ajudar, doncs, ens van obrir les portes a tot arreu. I això és molt bonic. Potser és del que més me'n recordo, més viu tinc el record. Segurament 20 anys s'han esborrat algunes coses, però crec que va ser, malgrat això, va ser molt bonic.
I l'aprenentatge que vas treure d'aquella experiència, quin és?
Doncs que d'entorn natural només en tenim un i no el podem... O sigui, és un regal, un préstec, i que l'hem de conservar a la màxima. I tots tenim responsabilitat, les autoritats, responsabilitat sent, però cada un de nosaltres en la nostra petita acció també tenim responsabilitat. Per tant, és feina de tots preservar-lo. És veritat que va ser un accident i no sé què, però segurament la gestió de tot plegat, el relat, la comunicació amb la ciutadania, la importància que es va donar a allò... També jo em dedico a la comunicació, també aprens, no?, com es gestionen la comunicació de crisis, com és important connectar amb la ciutadania quan un cop tens un desastre natural allà, i exemples hi ha hagut molt, a moltes parts del món, de desastres naturals, de com ho gestiones, no d'esquena a la ciutadania, sinó amb la ciutadania. I jo crec que la ciutadania va actuar ocupant un espai que considerava que les autoritats no estaven ocupant. I jo crec que és una lliçó a aprendre en la comunicació, en la gestió, en la governança també, etc.
Bé, no sé si recordes el Lucas.
No,
no el recordes.
Lucas, que em recordes tu a mi?
Em sembla que ens hauríem de veure les cares, i llavors t'ho diria, però com has dit, tu han passat 20 anys i les coses comencen a esborrar-se, sí.
Doncs vau coincidir en aquella expedició que, com deies, Vanessa, doncs va aplegar a gent de la comarca, i un d'ells, el Lucas, que per això també avui el convidava. Ell va anar amb alguns companys més de Sabadell. Però, Vanessa, volíem també tenir el teu testimoni, ara així que et deixem. Complir amb les teves obligacions, i t'agraïm moltíssim aquests minutets, aquesta estona que has pogut estar amb nosaltres.
Un plaer, ja ho sabeu.
Gràcies, bona tarda.
Fins a la propera, adéu, Lucas.
Adéu.
Adéu.
Bé, Lucas, clar, vosaltres arribeu de Sabadell, com us assabenteu que a Sant Cugat estan organitzant una sortida cap a Moixia?
Doncs per amics comuns, i perquè en aquella època, per qüestions de militància en temes d'ecologia, doncs tot estava una mica connectat, i el grup de natura del Club Muntanyenc doncs estava molt connectat a l'ADENC, i bueno, al final ens coneixíem de diverses mogudes.
Quants dies van ser allà a Moixia?
Doncs, hòstia, la veritat és que no me'n recordo, però devia estar en torn d'una setmana o així, potser una mica menys.
I quan arribeu allà, quin és el panorama que us trobeu?
El panorama que ens trobem és que primer l'alcalde de Moixia ens rep a l'Ajuntament, i el primer que ens diu és que ja podem marxar, que moltes gràcies per haver vingut, però que en realitat les platges estan molt bé, que és una qüestió que s'ha magnificat per qüestions polítiques, que darrere estan els socialistes i no sé què. Bueno, tractant-nos una mica de tontets, com si no haguéssim vist les imatges. I, de fet, el primer dia que ens porten a una platja que està una mica reserada de les corrents marines, i realment aquella platja no estava tan afectada com... Sí que n'hi havia de xapapote, però no n'hi havia tant com a les altres. I, clar, ens vam quedar com una mica parats, i quan vam contactar amb persones de la plataforma Nunca Mais d'allà de la Costa de Mort, ens van dir que us han portat a un lloc on realment no fèieu falta. Demaneu, exigiu que us portin a una platja que realment estigui bruta, i és el que vam fer, i l'endemà ens van portar a un lloc que a quilòmetres de la costa ja se sentia l'olor de quitrà. I, de fet, com li preguntaves a la Vanessa, què recorda, què és el que més recorda? Jo el que més recordo és l'olor.
Sí.
Aquella olor la tinc clavada. Cada cop que passo en un lloc que estan asfaltant una carretera, a mi em ve al cap Galícia.
Ostres.
Sí.
Déu-n'hi-do, quina associació de...
D'idees.
Sí. Per cert, vosaltres de quina manera vau ajudar? Perquè tinc entès que no només vau treure xapapote, sinó que com activistes que éreu, doncs vau fer gala d'aquestes iniciatives que acostumeu a tenir. Què vau fer?
Bueno, nosaltres vam arribar, és una mica còmic, però vam arribar a Moixia, ja duíem fins i tot material per fer-nos pancartes, perquè pensàvem, aquí el món ha d'escoltar el que hi ha aquí. I vam muntar una manifestació, vam fer unes pancartes gegants, potser com de 6 metres de llarg.
Anàveu preparats.
I sí, i les, no, no, les vam fer allà, només baixar de l'autobús, que van ser 12 hores, no 8, encara pitjor, i ens vam posar a fer cartells, i sobretot després de la indignant reunió amb l'alcalde, doncs vam posar-nos a fer una manifestació enmig de Moixia, i clar, les persones d'allà del poble, especialment els més grans, ens miraven com flipant, i una persona ens va dir, és la primera manifestació que s'organitza en este pueblo. I llavors, pues, clar, vam pensar, bueno, realment potser sí que l'estem liant parda, però ja era això, no? Vull dir que hi havia ganes d'això.
Notàveu la indignació, el malestar de la gent, de la població?
En una part sí, una part de gent estaven, de fet el poble està ple de bastantes pintades i tal, una part sí, però altres persones parlant amb ells amb la boca petita deien que gràcies a les ajudes, clar, perquè ells rebien ajudes per no poder feinejar, doncs rebien ajudes i deien, en mi casa nunca ha entrado tanto dinero, no? Vull dir que eren coses que quan vens de l'altra punta de l'estat, sentir això et fa una mica de mal. Vam trobar de tots, la veritat és que gent, com deia la Vanessa, gent que ens va rebre molt bé, i gent que suposo que més ells amb el poder o simplement, bueno, gent que ja els estava bé això i que potser tenim amb menys sensibilitat ambiental, pues que els era bastant igual.
Mm-hmm. Amb aquesta indignació de la població, de la societat civil, doncs crea una plataforma molt potent, l'anomenada Nunca Mais. Vosaltres vau arribar a tenir contacte amb ells?
Sí, efectivament. Sí, nosaltres, de fet, quan vam arribar a Moixia ja teníem algun contacte d'allà i van ser els primers que ens van animar això, com et deia, a anar-vos a exigir, diguem, que ja que havíem anat allà poguéssim ajudar i denunciar-ho alhora, no? Llavors vam fer una assemblea amb ells, van venir portaveus d'allà la plataforma Nunca Mais, i de fet allà és quan vam tastar una miqueta com les gasta el caciquisme gallec, perquè a mitja assemblea de cop es van apagar les llums del pavelló on estàvem, ja no funcionava l'àudio, era una assemblea gran, per tant necessitava...
Un boicot en tota regla, no?
Sí, no, vull dir que el tècnic d'allà després va dir, bueno, no sé què ha passat, no sé, dic, home, jo sí que no sé què ha passat, una mica raro tot plegat, i de fet ja ens van dir l'endemà, no, és que no les ha gustado que os vierais con esta gente, i tal, vull dir que realment era sí que sí, però sí que vam teixir una fraternitat així de lluita amb ells bastant interessant i necessària, més a més, no? Perquè, com deies tu, la plataforma aquesta va fer una feinada després d'això. Després és cert que no ha servit de molt perquè continuen podent campar segons quins patrullers per aquella zona. Cada dia en passen desenes o centenars i realment continua el problema allà. Però sí que vam poder, com a mínim, posar el granet de sorra de solidaritat i de lluita.
Mm-hmm. Tu has pogut tornar anys després del que va passar allà? Has pogut tornar al lloc dels fets o no?
Al lloc dels fets he tornat a feina. No he visitat la Costa de Morte. Sí que m'agradaria molt fer-ho perquè penso que és un lloc bonic i, a més, pues, m'agrada menjar bé, m'agradaria tornar-hi, però només he tornat per feina. M'agradaria acabar el Camino Santiago a Fisterra, que l'estic fent així en còmodos plazos, i m'agradaria poder-ho fer, poder arribar allà i tornar a visitar Moixia, sí, i tant.
Alguna anècdota en tens? Unes quantes, no?
Home, sí, aquests dies donen per molt joc. La veritat és que vam el viure el dia a dia amb els militars, per exemple, que eren els que ens portaven a les platges, doncs imagina't, de Sabadell veníem gent de la Denpa, també hi havia gent del casal independentista que evidentment van portar tot el seu assortit d'estelades i les van carregar sobre els camions, i a dalt dels camions, doncs imagina't, no? Camions de l'Ejército de Tierra amb tot de xavals cantant l'estaca, cantant el tio Canya...
Curiós.
I estelades, bueno, en fi, es van donar imatges bastant divertides. Jo què sé, van posar una estelada al lloc on es feien els àpats i fins i tot passaven per allà els soldats fent una mena de jura de bandera de l'estelada, que jo pensava, com us vegi el sargento...
Us pentinarà.
Us passareu la tarda pelant patates. Però això una, no sé, després com que... tu has dit, no, embrutar-se les mans no és poc, per dir-ho. Realment anàvem amb les, amb el cos ple d'aquesta cosa enganxosa, el xapapote, i sí. Llavors doncs, hi havia un senyor gran de 80 llargs anys que amb una mà tenia un cartró de Ducados i a l'altra un cartró de Lucky, no? I anava dient, Rubio, o Rubio Negro. I llavors la gent anava demanant, els que fumaven, jo no fumava, però els que fumaven, doncs, i l'home doncs, els aguantava el piti, no? I llavors, bueno, això era bastant divertit.
Sorgien una oportunitats de negoci, no? Sorgien?
Sí. No, no, l'home ho feia solidàriament, eh? Vull dir, de fet, no et feia pagar res, eh?
Ah.
Ell mateix deia, diu, no, si este tabaco és d'aquí, és de contrabando, deia ell. I tinc una amiga que aquell dia va ser l'últim cigarro que es va fumar més, perquè entre la pudor del xapapote i tot plegat ja no va fumar més.
Mira, va anar bé, per alguna cosa va servir.
Exacte.
Per cert, també li preguntava a la Vanessa, quina és l'aprenentatge, la lliçó que t'ha quedat a tu després d'aquella experiència?
Doncs jo una cosa que penso que a vegades el temps dimensiona les coses i és important posar un valor, és que es va donar una lliçó de mobilització ciutadana. És a dir, allà on no va arribar la classe política, perquè com has dit tu vas ser un reguitzell d'incompetència darrere l'altre, penso que no només va ser solidaritat, va ser un punt també de dignitat col·lectiva, no? De dir, mireu, aparteu del mig, inútils, que ho anem a fer nosaltres, això. I penso que això empodera bastant. No sé si anys més tard va venir el 15M, no? I van venir coses que jo crec que no sortien per casualitat, sortien també per llavors com aquesta.
Mm-hmm.
Per tant, un punt d'empoderament penso que és un dels fruits d'aquest episodi, sí.
Doncs amb les vostres experiències, la teva i la de la Vanessa, avui hem volgut recordar aquell desastre 20 anys després i amb el perill que es pugui tornar a repetir qualsevol dia d'aquests, perquè no deixen de passar vaixells, patrullers, que podrien donar doncs, un altre ensurt a la costa gallega, a qualsevol d'aquestes costes per on hi ha tant de trànsit marítim. Lucas, sí, moltíssimes gràcies per la teva aportació.
Fins
a la propera. Bona tarda.
Adéu.